La taula de l'Evangeli.
Bon dia i benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli. Ens plau retrobar-los en la sintonia de Ràdio Estel. Ens disposem a comentar les lectures de la solemnitat litúrgica que celebrem aquest diumenge, l'Ascensió del Senyor. Són els nostres tertulians avui, la secretària de l'Associació Sant Josep de la Muntanya de l'Arquebisbat de Barcelona, Àngels Arrabal. Bon dia.
Bon dia.
Bona festa, important. Bona festa. Avui. I també ens acompanya el president de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Clavé, del CLOT, i professor emèrit de l'IQS Universitat Ramon Llull, que és l'Albert Florença. Bon dia, Albert.
Molt bon dia.
I bona festa, també.
Això mateix.
Doncs esteu a punt?
Endavant.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquesta solemnitat de l'Ascensió del Senyor és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol primer.
En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l'Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se'ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant 40 dies se'ls aparegué i els parlava del regne de Déu. Estant reunit amb ells, els manà que no s'allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua. Vosaltres d'aquí a pocs dies sereu batejats amb l'Esperit Sant». Els que es trobaven reunits i li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu la reialesa d'Israel?» Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha fixat l'autoritat del Pare, però quan l'Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra». Quan hagué dit això, s'enlairà davant d'ells i un núvol se l'endugué i el perderen de vista. Encara s'estaven mirant al cel com ell se n'anava quan es presentaren dos homes vestits de blanc que els digueren: «Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d'entre vosaltres cap al cel tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n'anava al cel».
Que ens mostra el ressuscitat tot enlairant-se davant els apòstols. Primer capítol i primers versets del llibre dels Fets dels Apòstols, la segona part de l'obra de l'evangelista Lluc, on parlarà de la missió dels testimonis, els apòstols, des del principi del seu ministeri, després que Jesús fos endut al cel. Què?
Si em permeteu, començo pel final.
Molt bé.
Em crida l'atenció això de per què us esteu mirant al cel. Quantes vegades els cristians ens hem estat mirant al cel? Badant i, en realitat, no fent les coses que calia fer. Tancant a Déu al temple o allà dalt i evitant realment complir la missió aquesta d'alliberar i d'estimar. Quantes vegades? I això a mi també em va bé. I també, a vegades, doncs, amb aquestes falses, si em permeteu, espiritualitats que volen i que no aterren, i que aleshores semblen més fugides que no pas, diguem-ne, missions com les que encarrega Jesús, no?, del regne de Déu. No sé què et sembla, Àngels.
Bé, a mi em sembla, ara que estem en plena campanya electoral, que això de mirar al cel i tancar Nostre Senyor en un marc determinat és com prometre moltes coses. No t'obliguen a res, no? No t'obliguen a res quan l'Evangeli, precisament, t'obliga a tot. T'obliga a un lliurament personal de tot el teu temps, de tota la teva capacitat, de tota la teva persona. Una miqueta més a dalt hi ha una pregunta que li fan als apòstols. Escolta'm, quan vindrà el regne d'Israel? És que nosaltres som la monda, perquè és que no hem entès res del missatge de Jesús, no? O sigui, Jesús t'està dient, tu ets el meu testimoni, tu ets la meva representació, tu ets la meva... les meves mans, els meus peus, si és que es pogués dir així. I tu encara estàs pensant quan vendré jo con los tronos, los caballos i els poders, no? Quantes vegades no hem entès res del missatge, no? I clar, tancar Nostre Senyor, com tu dius, en una església, en un temple o en una ideologia determinada, va molt bé, perquè llavors a nosaltres no ens obliga. Estem esperant que el Senyor actuï. No, perdona, el Senyor actuarà o només, millor dit, només pot actuar a través teu.
Sí, sí, i a més parla de rebre l'Esperit Sant, que moltes vegades ens podem sentir com incapaços, o aquello ens sembla molt gran, o ens fa por, i resulta que jo crec que és important que això de l'Esperit no és una cosa com a màgica, sinó que es produeix a la vegada que l'acció i l'Esperit, etcètera, i tot bufa i tot empeny, no? I, clar, quedar-nos esperant a veure què és el que passarà, jo crec que no. Però també, a la vegada, saber que ja rebrem aquesta força per implicar-nos en el món, malgrat les dificultats que aparentment hi hagi aquí, no? Diu, ja sereu batejats amb l'Esperit Sant. Rebreu l'Esperit Sant, no? Gratuïtament, d'acord?
El bisbe Antoni sempre deia, l'Esperit us precedeix. Però, clar, si l'Esperit ens precedeix, vol dir que nosaltres hem d'anar darrere.
Aquí.
No, l'Esperit no pot anar solet. No, l'Esperit, i Jesús ho diu, us donarà rebreu una força que us farà testimonis meus, i el testimoni és aquest, fer possible el regne amb les nostres actituds, i sobretot rebent, estan disposats a rebre i a posar-lo en pràctica, perquè l'Esperit també és una cosa castellà, segons com, i no l'entenem.
I diu a tot país, jo diria a tota activitat humana, a tota forma humana, no hi ha una cosa especial. És a dir, que no només als països, sinó allà on estem, amb la família, a la feina, amb els veïns, amb el barri, etc. A tot arreu. Som enviats a tot arreu.
Clar, perquè jo sempre he tingut aquesta sensació de dicotomia entre molts catòlics, almenys, que a l'Església som una cosa i fem una cosa, i fora de l'Església som com qualsevol. I aquella missa ens ha de transformar a la resta del món.
Continuem.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfes, del capítol primer.
Germans, demano al Déu de Nostre Senyor Jesucrist, el Pare Gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d'una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és Ell. Li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor, perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l'heretat que Ell us dona entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obre en vosaltres els creients, vull dir, l'eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què obrà quan ressuscità el Crist d'entre els morts i el feu seure a la seva dreta dalt del cel, per damunt de tots els governants i els que tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els que es poden donar en el nostre món i en l'altre. Tot ho ha posat sota els seus peus i a ell l'ha fet cap de tot i l'ha donat a l'Església, que és el seu cos i el seu complement, ell, que té en totes les coses la seva plenitud.
Pregària de Pau demanant l'esperit de saviesa i de revelació per als creients perquè ens faci conèixer qui és el Pare. També quina és la nostra esperança i quin poder obre en nosaltres. Tot això contingut en aquesta breu lectura. Bueno, breu, relativament breu. Com traslladem tot aquest desig, tota aquesta pregària que fa?
Fàcil. tancant els ulls, fent servir la mirada interior. Vull dir, quan parlàvem del Déu que tanquem amb uns marcs determinats, potser sí hi ha algun grup que té interès a fer-ho, però sobretot qui té molt d'interès som nosaltres moltes vegades, perquè conèixer la veritat et compromet. Vull dir, conèixer, somiar truites va bé, perquè mira, no t'obliga a res, però conèixer la veritat, descobrir l'autèntic Jesús, això que diu, conegueu de veritat qui és ell, i amb la mirada interior del nostre cor, això ens obliga i ens compromet molt, I només d'aquesta manera podrem conèixer i fer palès que ell és la plenitud amb totes les seves coses. Jo no sé si això tindria a veure amb tots els entorns dels que parlava abans l'Albert, però la plenitud de Déu, jo també que no m'hi cabe la cabeza, la plenitud de Déu no sé ni com serà, però el que sí sé és que abarca tot, tothom i en tot moment.
Avi, si em permeteu, per iniciar, totalment d'acord, Àngels, seria tornar a insistir en això de que Jesús diu que us concedeixi el Pare, que us ho concedeixi. És a dir, que és més una qüestió d'obertura que no pas d'esforç personal malentès, sinó que us ho concedeixi, d'acord? Gratuïtament. Jo voldria aquí parlar de dues coses que em sembla que estan relacionades. Una és de l'eficàcia de l'esperit. Veureu que n'és d'eficaç l'esperit. Però l'eficàcia de l'esperit no té res a veure amb l'eficàcia humana. Primer, no es pot comptabilitzar. No va amb números. L'èxit no es mesura en números, l'eficàcia de l'esperit. L'eficàcia de l'esperit es podria mesurar en forma de pau, en forma de relacions humanes, en forma de justícia, etc. Però no és comptable. Fins i tot, aquesta eficàcia de l'esperit ens pot portar al fracàs més gran, com el porta a Jesús mateix, el fracàs de la creu, l'aparent fracàs de la creu, l'escàndol dels grecs. Per tant, és una eficàcia diferent de l'eficàcia que actualment sí que domina les nostres societats, una eficàcia basada en la tècnica, en el domini, en el poder d'acció. No, més aviat és l'eficàcia de l'amor, que és molt diferent a l'eficàcia tal i com la considerem nosaltres, no?
Aquest esforç, a mi també m'agradaria matisar, com tu dius, que sí que és cert que no és pel nostre esforç, però sobretot sí que ho és per la nostra disponibilitat.
Ah, Àngela Maria, sí senyor.
Dic que no confonguem i diem, no, jo com que no em puc esforçar, jo com que no puc no sé què, no, perdona. La passivitat de la disponibilitat no és una passivitat negativa, de comoditat, no, al contrari, és a dir, estic a les mans de Déu, obert al que Déu vulgui, i clar, jo ho tinc fàcil perquè el meu patró és Sant Josep, con lo qual una persona que tenia un programa de vida i ve Nostre Senyor i li capgira 180 graus i sense entendre res, perquè el público de Sant Josep no va entendre res, diu que sí a tot, clar, fàcil.
Totalment d'acord amb el que acabes de dir, Àngels, molt ben dit i molt ben matisat, o sigui, considero fantàstic. I una última coseta seria la crítica que es fa aquí al poder. El poder, no el poder de l'esperit, sinó el poder humà. Quan surt de mare el poder, en qualsevol de les seves formes, política, tècnica, etc, més aviat es converteix en destructor. Més aviat l'eficàcia aquesta de la política o l'eficàcia de la tècnica, quan es converteixen en absoluts i en déus, ens destrueixen. L'eficàcia de l'amor és molt interessant.
Continuem endavant?
Sí. I tant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ho fem escoltant la darrera lectura, que és l'Evangeli i de Sant Mateu, capítol 28.
En aquell temps, els 11 deixebles se n'anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure'l, es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s'acostà i els digué, «Déu m'ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.
En aquests 5 darrers versets de l'Evangeli de Sant Mateu trobem concisió, sobrietat i densitat de contingut de manera extraordinària. I conté fonamentalment una narració d'aparició al grup dels 11, als que Jesús adreça unes paraules de missió i promesa.
Bé? I tant. La missió, que és un ordre, aneu i ensenyeu el que jo us he ensenyat, és a dir, estimeu, estimeu i ensenyeu a estimar, i la confiança. Jo seré amb vosaltres fins a la fi del temps. Aquesta promesa és que te salva la vida, perquè la passi el que passi. Tu saps que el Senyor està amb tu a nivell personal i està amb l'Església i amb la humanitat a nivell general, oi?
A mi, si em permeteu, em quedo amb la paraula... amb dues coses. Primer, que els fa anar allà on va començar tot, per dir-ho d'alguna manera, no? I que això també a vegades és bo nosaltres, també, de recórrer el nostre itinerari espiritual, la nostra vida, veure en quins moments vam tenir aquelles certeses i aquestes experiències de Déu, recórrer-les. Jo penso que això és important, aquesta primera cosa, no? Aquell temps sempre s'anaran cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat, no? Aquell lloc on nosaltres ens vam trobar, aquell lloc on vam tenir experiències, no?, de vida intensa, no?, espiritual. Però jo destacaria una paraula, i és dubtaren. Normal. Qui de nosaltres no dubta? Qui de nosaltres a vegades té por? Qui de nosaltres moltes vegades es troba amb la incertesa? Doncs que bé, no?, que l'Evangeli es recull aquesta humanitat nostra, no?, aquesta limitació nostra, no? Però després, a continuació, ja el Jesús s'acosta i els hi digué: estaré amb vosaltres, no? Que és el que comentava l'Àngels ara fa un moment. Però, bueno, voldria destacar això, el dubtaren. Qui no dubta de nosaltres? Doncs mira, que cal apropar-se novament, no?
Sí, clar, perquè, a més, el dubte... Jo sempre he tingut la mateixa sensació. Nosaltres llegim, i fent referència altra vegada a Sant Josep, nosaltres llegim l'Evangeli de corrido. No? I llavors, mira quina historieta tan mona i que bé que acaba, i tot, tu parlaves abans de l'aparent fracàs de la creu, clar, perquè sabem que hi ha una resurrecció,
clar.
Però el dia que va morir,
fracàs.
Assegurar que, clar, allò era un fracàs total i absolut, i aquells pobres homes, que si ara nosaltres, que som una mica, que estem una mica més culturitzats i que tenim una mica visió més universal de les coses, moltes vegades no entenem, compte, aquells pobres pescadors o el que fossin, no? No ha estat fàcil. No és que dubtessin, és que el que no entenc és com no van sortir corrents, perquè clar, era ho tenien tot en contra. I malgrat això, segueixen. I malgrat això, confien. I malgrat això, es queden. I pugen a veure com s'enlaira.
I a vegades que la vida ens passa això, no, Àngels? I Maria, és a dir, tenim dificultats a vegades i tenim situacions molt dures a la vida. I això ens pot passar, que ens provoqui dubtes, ens provoqui... Clar que sí, humanament, absolutament justificables, no? I malgrat tot l'esperit...
La darrera frase. Jo seré amb vosaltres, fins a la fi del temps.
Aquí estaríem, no?
I ens ho creiem? Què creieu vosaltres? Com ho veieu? Ens ho creiem que Jesús és amb nosaltres fins a la fi del món?
Jo sí. Perquè si amb la quantitat de malifetes que fem, aquesta església nostra segueix, sí. Puc assegurar que és obra de Déu, eh? Però moltes vegades ho penso.
A vegades semblaria que no ens ho creiem, això de que Jesús és amb... Semblaria, dic.
No, semblaria...
Quina impressió teniu?
Jo... A vegades sí que m'agafen dubtes. Jo també em reconec a vegades que... Escolta'm, això per on va, no? I aleshores, normalment, jo el que faig, això és molt personal, ara diré, faré una... explicar una intimitat, m'arrapo imaginàriament a la creu i aleshores, doncs, camino una estona i a vegades, o la majoria... torno una altra vegada a sentir el seu escalf, però bueno, hi ha moments que tinc dubte, clar, sí, sí, hi ha moments a la vida, sobretot en certes situacions, que fins i tot amb mi mateix, no? Dic, però si sóc un desastre o a vegades, etc. No? Sí, sí, a vegades sí. Això del dubte també, escolta'm, és consustancial, no? Més aviat em fan por les persones aquestes que no dubten. Aquestes em fan bastanta por, eh? En general, eh?
Bueno, jo dubto més de mi, també, parlant d'intimitat, jo dubto molt més de mi que de Jesús. No sé per què, m'ha estat donada aquesta gràcia, ho sento per vosaltres, si dubteu, però no. jo, gràcies a Déu, no he dubtat mai. És que si jo hagués de... No, ni ho puc fer ni ho faria, no? Una frase de l'Evangeli seria aquesta. Jo seré amb vosaltres fins a la fi del temps. I la història, malauradament, ens ho ha demostrat, no? Totes les barbaritats que hem arribat a fer, i, en canvi, Jesús ha continuat estant aquí, no? I a nivell personal, quan has tingut alguna situació difícil, que això sí que comparteixo amb vosaltres, tots hem tingut dificultats, sempre penso, Jesús va morir a la creu i va ressuscitar, jo també.
He de dir una cosa, eh? Que en les situacions més dures, com que he passat a la vida, etc, etc, el que també m'ha resultat molt important és la companyia dels altres i la fe dels altres, que m'ha acompanyat. I moltes vegades en els altres s'ha manifestat aquest Jesús que no et deixa mai.
Veus? Cadascú té la seva experiència.
Clar que sí, d'això es tracta. Bé, algun matís breu? Algun matís més, Àngels?
No.
No?
Bueno, per la meva part, no.
Bueno, de fet, que l'Església, més o menys, el que surt aquí és que és escola de Jesús i que entre tots, doncs, anem aprenent.
I tant, dia a dia.
Bé, doncs, tanquem avui el programa agraint, com sempre, doncs, la vostra col·laboració, Albert, Florença, gràcies.
No, home, només faltaria, per mi és un enriquiment estar aquí i escoltar-vos.
Àngels Arrabal, també moltes gràcies.
Dic el mateix. Gràcies per confiar en nosaltres.
I també, doncs, si us va bé, diumenge que ve, que el fem el programa igualment, aquí a les 10 del matí, a la sintonia de Ràdio Estel, la taula de l'Evangeli, comentarem les lectures de la missa de la solemnitat de la Pentecosta. Si podeu venir. Bé, després en parlem.
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies també als oients per la seva fidelitat al programa. Recordem que poden enviar-nos els seus suggeriments, opinions i comentaris sobre la taula d'Evangeli a la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I la taula d'Evangeli, un programa de serveis tècnics de Ràdio Estel que ha tingut el Jordi Carretero a la part tècnica, la locució de les lectures, la Cristina Orduña, a la direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla, i ja ho saben, diumenge vinent els esperem aquí. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.